Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
L'incendi ha provocat una gran columna de foc, de fum, que tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això Protecció Civil ha activat el pla Infocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
O s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
La investigació arriba fins a 25 individus apuntats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
Després del descens de segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar al 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per a la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig, i això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya Central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent, 36, 37, 38 graus. Hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent. Sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixos al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogor, com dèiem. Estem pendents de la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem algunes incidències. L'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès fa estones, hi ha incendiat un camió, ja està apagat, però no, encara parlem d'un carril tallat, en sentit sud, en sentit Tarragona, i per tant aturades ara d'uns 3 quilòmetres, com et deia, l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. Més a prop de Barcelona, B23 a Molins de Rei, un vehicle variat que talla carril en sentit Martorell. Aquí parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres. I acabem també a l'extrem sud de Barcelona amb l'autopista C32 a tocar de les Rondes, en zona de Cornellà de Llobregat. I teníem un accident de sortida de Barcelona, ara ja està resolt, però encara hi ha aturades que afecten bàsicament a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Cornellà de Llobregat, com et deia, en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
Fins al centre de comandament i tenim les companyes de Mataró Ràdio. Gemma Ponce, quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, fa escassos pocs 10 minuts que ha acabat aquesta roda de premsa amb els bombers que han informat sobre l'última hora de l'incendi d'Òrrius que s'ha decretat aquest migdia. Es tracta que a hores d'ara encara creuen i de fet es manté el confinament mentre duri el que és aquestes tasques d'extinció de l'incendi en el qual doncs, s'estan aplicant a partir d'una estratègia defensiva. El cas és que els bombers donen per perduda aquesta fàbrica perquè tampoc hi poden fer tasques d'extinció amb aigua en tractar-se de que és una fàbrica de ceres i parafina, per la qual cosa doncs, faria un efecte contraproduent a l'hora d'intentar extingir aquest foc. Per aquest motiu, les tasques d'extinció se centren sobretot en el que és el perímetre forestal, en el qual ja ha cremat una hectàrea. I, a més, també han controlat el vessament d'un bidó de parafina que també ha afectat a la riera d'Òrrius, a la riera Amella. En aquest cas, de moment, doncs, continua el confinament i també està previst que les tasques d'extinció s'allarguin un o fins i tot dos dies. Mentrestant, també el confinament a les veïns d'Òrrius estan seguint aquest foc amb preocupació, però al mateix temps també s'han organitzat per anar a casa de les llars, a les llars on hi ha famílies vulnerables i també per guiar els bombers i també els cossos d'emergències en la zona forestal d'aquest municipi, que també és molt boscosa. Com diem, ara de moment doncs, continuen aquestes tasques d'extinció que es preveuen, això sí, llargues.
Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui el Departament d'Interior, de fet, ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut lançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titulars també de la tarda, nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem a veure com van aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació hem de dir que està tensa. Pel que fa al salari, la part més important d'aquestes negociacions, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Que segons el departament ja s'està oferint això, però clar, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i des dels sindicats es vol que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquests moments s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereix 7.200 més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents, que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu, que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous, amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament. Uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional, doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya, i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes, doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat Metges a Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
Maite Polo.
El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint. No pot ser això.
L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I titular també d'última hora, Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
Així ho han indicat fons de la Moncloa, Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou com a segon tema informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
I en relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015, i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit, quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya, ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. Sònia Kerr.
Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcte, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Jordi Casino.
Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci més el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
Davant la primera onada de calor de l'any, l'Ajuntament de Terrassa ha presentat avui la campanya A punt per la calor, que inclou totes les mesures municipals per combatre les altes temperatures. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
La piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, dues setmanes abans del que és habitual. És la principal novetat del dispositiu municipal per fer front a la calor. A la plaça Lluís Companys s'instal·larà un tendal i el de la Torre del Palau es renovarà, a més instal·lar-hi una font fixa. Aquest any s'han plantat 600 arbres repartits per tota la ciutat i en els propers mesos se n'afegiran 500 més al Parc de la República. L'Ajuntament instal·larà nebulitzadors en 6 places de la ciutat. La xarxa de refugis climàtics arriba a gairebé els 60. Pel que fa a les escoles, es posaran 600 ventiladors i s'instal·laran tendals a una vintena d'equipaments. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
La ciutat de Terrassa està preparada, però aquesta preparació també requereix l'implicació de tothom i per això, doncs, un cop més, demanem a la ciutadania prudència, demanem responsabilitat i que sempre segueixin les recomanacions i segueixin els canals oficials.
La policia municipal, els agents rurals, Creu Roja, Protecció Civil i els ADF fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc. 9 de cada 10 incendis forestals són per causa humana.
I en Medi Ambient, Catalunya blinda l'estany de Vilaüt en ple aiguamolls de l'Empordà amb mesures urgents per evitar-ne el col·lapse ecològic. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
El govern ha començat a aplicar les mesures urgents per restaurar l'estany de Vilaüt, un dels punts més sensibles dels aiguamolls de l'Empordà. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha activat un pla de xoc centrat en dos fronts: garantir aigua de qualitat en plena època de cria i eliminar la vegetació invasora que havia colonitzat la zona. La regulació dels nivells d'aigua és prioritària per protegir espècies amenaçades com el bitó i el rasclet. Paral·lelament comencen els treballs per retirar la planta invasora Xanthium strumarium i recuperar la flora autòctona, com ens explica Marc Vilaüt, director general de Polítiques Ambientals.
A partir d'aquí, el Parc Natural, que serà qui gestionarà aquest espai, farà els treballs necessaris per poder garantir que aquest espai estigui ben adequat des d'un punt de vista de biodiversitat i també des de la gestió de l'ús públic.
El departament també vol millorar l'ús públic de l'espai perquè Vilaüt recuperi el seu paper com a referent d'educació ambiental.
En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellvet.
Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, pot anar donant molta informació.
La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona després del descens a segona divisió. El tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera, culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiat. També ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
I qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
I a la fase d'ascens a segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàsia de Sarau, 71-52. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens a segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàsia de Sarau per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco, amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
Muy bien, la verdad que va a ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
Primera victòria i el Club Bàsquet Prat que ja pensa en el duel de demà, també un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 el duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
I el Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant el Zornotza.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tots els marroquins roben.
Ens treuen treball.
Com a trans, et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que roba.
Paràsit. Marimatxo.
Però si estic sol.
Puto mono. Terroristes.
Vull menjar plata. Monstre.
Tot això és obvi.
Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Patologies autoimmunes. Malalties força comunes com la celiaquia, el lupus, l'hipotiroidisme de Hashimoto, el Crohn i la colitis, la psoriasis, la fibromialgia, l'artritis reumatoide o l'esclerosi múltiple, tot i ser patologies que afecten a òrgans o teixits corporals ben diferents, provocant símptomes molt diversos, tenen un mateix origen. Són de caràcter autoimmune. Les patologies autoimmunes són un conjunt de trastorns que produeixen quan el propi sistema immunitari es converteix en agressor de l'organisme, atacant per error òrgans i teixits corporals sans. La seva funció normal és la de defensa, enfront agents patògens externs com virus o bactèries. Quan aquesta funció es veu alterada per causes multifactorials, el sistema immune detecta com estranys teixits propis i s'autoataca provocant inflamació, dolor i dany a diferents parts del cos. Segons l'òrgan o sistema afectat, la malaltia rebrà un nom ben diferent. De fet, els anticossos poden atacar només un tipus de cèl·lules d'un òrgan puntual, com és el cas de les cèl·lules beta-pancreàtiques en pacients amb diabetis mellitus tipus 1, o bé afectar de forma genèrica manifestant una clínica múltiple com passa amb el lupus eritematós sistèmic. Aquest tipus de patologies poden tenir un component hereditari, però també es veuen afectades per altres factors ambientals que en poden ser desencadenants com infeccions, fàrmacs, vacunes, alimentació, deficiències nutricionals, toxines com el tabac, agents químics, factors psicològics, sanitaris i socioeconòmics, hàbits higiènics, canvis hormonals i factors climàtics, entre d'altres. Per tant, encara que cadascuna necessiti del seu tractament individual, tant farmacològic com nutricional, certs hàbits genèrics poden millorar la qualitat de vida, certs paràmetres i evitar el deteriorament de la malaltia. Si pateixes d'una malaltia autoimmune, A més de seguir el tractament farmacològic i dietètic, procura mantenir un patró alimentari antiinflamatori, amb un perfil similar a la dieta mediterrània, ric en fibra, omega 3, vitamines i minerals, sobretot la vitamina D, i antioxidants com els polifenols. Evita la dieta occidental amb alt contingut de sucres, olis i farines refinades, sal, additius i greixos saturats i embotits, i evita l'estrès i el sedentarisme.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
L'incendi ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
Però s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Ana Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9 més de 300 partits i 27 títols.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig, i això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya Central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent, 36, 37, 38 graus. Hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent. Sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, molt locals, però continuarà la calor i la xafogor, com deia. Estem pendents de la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Millora el trànsit ja a aquesta hora a les principals carreteres i autopistes catalanes. Comentarem aquests dos punts. Per una banda, encara hem de parlar de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès. Encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, recordem-ho, a causa de l'incendi d'un camió. Queden aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. a l'àrea metropolitana de Barcelona i millora molt ràpidament el trànsit, però a l'autovia A2, sortint de Barcelona a Sant Joan d'Espí, hi tenim unes obres. Això complica molt el trànsit per sortir de Barcelona. Una via, si podeu, eviteu-la, és aquesta autovia A2, el que et deia, amb retencions llargues de més de 5 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, autovia A2, sentit Martorell, com et deia, a causa d'unes obres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Confinat Òrrius, al Maresme, per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
Fins al centre de comandament hi tenim les companyes de Mataró Ràdio. Gemma Ponce, quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs, de moment, els bombers continuen treballant en aquest incendi que, com bé sentíem, encara hi ha una columna de foc, tot i que, en aquest cas, una columna de fum que, en aquest cas, doncs, és menys densa i que és diferent, és visible des de diferents punts. Tot plegat, ara han estabilitzat el foc forestal, que, de fet, ha cremat una hectàrea, però el que fan és mantenir aquesta estratègia defensiva en la fàbrica, en la qual doncs, no hi poden aplicar tasques d'extinció per aigua. De moment hi treballen gairebé 30 unitats, 4 aèries. I de moment tampoc se sap si l'incendi s'ha provocat a fora o a dins del recinte de la fàbrica, el que sí que preocupa. Per això, en aquest cas, també ha sigut el vessament d'un bidó de parafina que ha afectat a la riera d'Ameia, que és la riera d'Òrrius. En aquest cas, doncs, sotinspector i cap d'intervenció de bombers, Josep Manel Escudero, explica que en aquest cas s'estan centrant sobretot en estabilitzar i monitoritzar la columna de fum.
Hores d'ara l'incendi forestal està ja estabilitzat, vale? Ha cremat aproximadament una hectàrea, vale? no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions, algun tancat d'algun mas que tenim allà al voltant, però cap més afectació. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenint l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
De moment, ara també aquí en el centre de control que s'ha establert en el pavelló d'esports d'aquí d'Òrrius i veiem que és una dotació del SEM, com també Creu Roja, i està tot preparat per als veïns que han sortit, en aquest cas, de casa seva perquè han hagut de ser desallotjats en aquest foc. I, de fet, el confinament per això es manté, per tant, aquí al municipi la gent està a dintre de casa seva, però hi ha alguns veïns que també s'han organitzat per anar fins a les llars amb persones vulnerables per veure si necessitaven alguna cosa. I també han ajudat els bombers i els gossos d'emergències per guiar-se per la zona boscosa d'aquí d'Òrrius. Els bombers per això expliquen que aquestes tasques d'extinció aniran per llarg en tractar-se d'on d'una fàbrica que sobretot el que fa i la seva activitat industrial és relacionada amb la cera i la parafina. Per tant, estem parlant d'un líquid i d'un material altament combustible.
Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui, precisament, el Departament d'Interior ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb els del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals, forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem fins al departament per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació, hem de dir, que està tensa. Pel que fa al salari, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Doncs que, segons el departament, ja s'està oferint ara això. Però, clar, segons el sindicat, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i volen que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquest moment s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereixen 7.000 professors més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta avui al torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous, amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament, uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot... remarquen que en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
Maite Polo.
El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
Així ho han indicat fons de la Moncloa a Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou, com a segon tema, informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
Pel que fa a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
A jutge per una possible operació parapolicial per expiar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit quan s'investigaven els casos a la Gürtel i la Caixa B.
I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. A Girona, Adif preveu un inici imminent de les obres de la plaça d'Espanya, que duraran 4 mesos. L'empresa pública estatal dibuixa un espai més verd i amable per vianants. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
La nova plaça Espanya serà una realitat abans que s'acabi l'any. Adif i la subdelegació del govern ho han dit avui en una reunió als serveis territorials on han presentat el projecte de les obres. Els treballs adjudicats a l'empresa gironina Rubau tindran un cost pràcticament de 3 milions d'euros que es practicaran en un total de 8.000 metres quadrats. On ara hi ha ubicades les dàrsenes, s'hi farà una zona verda amb una estància amb arbres i un parc infantil. D'altra banda, es reubicarà la parada de bus i es faran zones d'estacionament per emergències i també de parada ràpida. Pere Parramon és subdelegat del govern espanyol a Girona.
Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil.
Pel que fa a la mobilitat, s'elimina l'accés de vehicles a l'estació a través de la carretera Barcelona. Així doncs, l'entrada es farà des del carrer de la Creu, on els vehicles hauran de girar pel carrer Pierre Vilar, que també canviarà de sentit de circulació. Així doncs, després de molt temps, hi hauran rentat de cara a la plaça Espanya.
Un planetable itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ o un espectacle al Teatre Tarragona són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes diverses adreçades a la ciutadania. Es vol arribar a tothom, però es posarà èmfasi en els escolars, les famílies i la gent jove amb activitats que arribaran als centres educatius o als centres cívics. El divulgador científic Joan Anton Català explica que està creixent l'interès pel fenomen a 2 mesos i mig per la cita.
No només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, que és un tema que preocupa moltíssim, que puguem arribar a tothom a explicar-li com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi i com no s'ha de mirar. També preocupa temes de mobilitat. Per tant, a nivell de país, això s'hi està treballant molt i l'Ajuntament, evidentment, des d'aquest punt de vista s'està treballant també moltíssim en aquests dos aspectes.
Properament, l'Ajuntament donarà a conèixer quines són les millors ubicacions per viure l'eclipsi solar del 12 d'agost de manera col·lectiva i segura.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten Ràdio Silenci i Ona la Torre.
L'Ajuntament aprova un nou reglament per poder adjudicar el nou parc públic d'habitatge de la Garriga. El ple municipal ha donat llum verda a les bases que serviran per fer el sorteig dels nous 15 habitatges de lloguer social del municipi que s'han pogut construir en part per 540.000 euros que van arribar provinents dels fons Next Generation. Just ara s'estarà enllestint la construcció d'aquesta primera promoció d'habitatge de protecció oficial per lloguer que tindrà l'Ajuntament. I ara, un cop aprovat aquest reglament, està previst que s'engegui el procés d'adjudicació dels pisos amb l'objectiu que ja hi hagi gent vivint abans de finalitzar el 2026.
Els gats de carrer de Torredembarra ja disposen de 2 cat hotels, uns refugis i menjadors impulsats des de la Regidoria de Benestar Animal. La iniciativa ha permès construir i instal·lar 2 d'aquests refugis creats amb antics contenidors tipus iglú. S'han col·locat a prop del polígon Roques Planes, on ja hi ha colònies felines consolidades. Des de l'associació Torrecat, Montse Serra destaca la funció que tindran aquests cat hotels.
Es podran refugiar aquí, a dintre d'aquest iglú, i el pinso que hi posem per menjar no es mullarà.
Es calcula que actualment a Torredembarra hi ha uns 600 gats de carrer.
En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellvé.
Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, pot anar donant molta informació.
La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona. Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí, on va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
Qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
Encara en bàsquet, el base del Baxi Manresa, Dani Pérez, s'acomiadarà demà al Nou Congost contra el Madrid després de 275 partits defensant la samarreta vegenca i a la fase d'ascens a la segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Zarauz, 71-52. Al Prat Ràdio, Ivan Conde.
El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar en la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Zarauz per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
Muy bien, la verdad que va a ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
Primera victòria i el Club Bàsquet Prat que ja pensa en el duel de demà, també un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 al duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
El Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant els Ornotza i en futbol el Barça pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. L'anglès ja és a Barcelona, on està passant revisió mèdica. I acabarem amb futbol sala perquè Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.